Micropobles de Catalunya. Senyor Urrea, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim a l'altra banda del telèfon a Ton Lloret, impulsor de Repoblem.cat. Senyor Lloret, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. També el Mario. Que...
Es coneixen, eh? Es coneixen. La Catalunya interior, fora de les grans ciutats, senyor Urrea, està quedant despoblada?
Sí, aquest és un fet ja constatable, no? Tenim un país xupa-xup, un país piruleta, un gran cap, un gran lloc on habita el 80% de la població i la resta on hi som el 70, el 20% i és la majoria del territori de Catalunya, no? Mm. I això és un fet constatable ja, no és la realitat.
Senyor Lloret, deixi'm preguntar-li en quina mesura està quedant despoblada?
En quina mesura? Bé, no sé molt cap on respondre això, perquè el despoblament, si el que em pregunteu són les conseqüències, és a tots els efectes, tant socials com econòmics, com culturals també, com doncs de tot un doncs tot el dinamisme que hi ha en els àmbits més urbans, doncs tot això és el que no es troba tant en les àrees rurals que, bueno, que descrivia avui ara aquest perfil demogràfic més envellit, més masculinitzat, etc. No?
De seguida parlem sobre les conseqüències, que ara ens en parlava una mica, però quan li preguntaven quina mesura, volia dir si poden realment arribar a desaparèixer alguns pobles, si estem en aquesta situació.
Bé, bueno, aquí sí que hi ha... Això ja ha passat, és a dir, aquest any es va presentar un estudi, un projecte d'inventari que l'impulsa la UAP i l'IRMU, que és l'Institut Ramon Llull, amb la col·laboració dels centres d'estudis, i el que tenen és precisament un projecte per visibilitzar que això ja s'ha donat molt, no? Tenen comptabilitzats, em sembla que són diversos centenars de pobles, no municipis, pobles, és a dir, zones de població que van anar quedant despoblades o que realment estan en risc perquè ja només hi viuen potser dues, tres, quatre persones. Hi ha un projecte que és aquest que el podeu veure a la web poblesabandonats.cat.
Poblesabandonats.cat, Senyor Urrea, ara en parlava en senyor Lloret una mica sobre les conseqüències abans, però sí que li voldria preguntar sobre les causes.
Bé, les causes no és mai una causa sola, són diverses causes. La primera causa que es produeix fa anys és un problema d'activitat econòmica, de guanyar-se la vida dignament als municipis rurals, no? Els pobles amb poca població. Aquesta és la primera causa. La segona causa, ara en aquests moments, doncs ja són diverses. Una altra és, en aquests moments, és la manca d'habitatge. No hi ha habitatge al món rural, als micropobles, i això ens comporta que la gent jove marxa i, per tant, continuem sense tindre aquest poble amb les suficientes persones. Però també s'hi dona la situació de la manca de serveis, no? La societat ens ha portat en què hem de ser... Hem de tindre tots els serveis a tot arreu, i això es costa, no? I és difícil, i és costós, i llavors hi ha gent, hi ha joves, o no tan joves, que et diuen, bueno, a partir de les 6 de la tarda, jo què hi faig amb un poble, amb un micropoble? Bé, és un estil de vida diferent, és un estil de vida pues, que t'ha d'agradar, no? I això està també portat, el que no hi hagi aquesta activitat, aquests serveis, aquesta activitat cultural, tot aquest tipus de oci també, a que la gent ha marxat. Vull dir, jo sé de municipis que se n'han anat a la capital de comarca, bueno, pues perquè hi ha botigues amb aparadors i puc passejar pel carrer a partir d'una hora de la tarda.
Perquè, senyor Urrea, ara tiraré d'un típic tòpic, però sol passar, també és veritat, que les grans ciutats ens plantegem, quan plantegem un poble, un micropoble, plantegem segurament només la gent de pagès, però suposo que també existeix aquella gent que, sobretot joves, no?, que teletreballen des de casa i ho fan amb eines digitals, també.
No, i cada dia més, no? Vull dir, nosaltres som dels que pensem i cada dia s'està produint més, potser no amb el ritme que voldríem, s'està produint més la diversificació de l'economia als micropobles, al món rural. Creiem que això és molt important i que cal anar cap aquí, no? Per tant, en un micropoble podem tindre artistes, podem tindre i podem tindre professions liberals que tenen el seu despatx aquí, que es desplacen puntualment cap al seu lloc de central de treball. Podem tindre gent que està teletreballant, treballadors del món de la informàtica, per exemple, n'hi ha molts. Bueno, tenim infinitats d'ocupacions, no? I cada dia més, diguem, hem de pensar de que l'economia d'un micropoble no s'ha de basar única i exclusivament amb el primer sector, sinó que ha de ser una economia que s'ha de basar en altres sectors també, tot i que s'ha de reconèixer que el primer sector sempre és el més important al món rural.
Avui us estem explicant aquesta notícia, que hi ha pobles que es troben en risc real de desaparició a Catalunya. Ho estem comentant tot plegat amb Mario Urrea, ell és president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, i amb Ton Lloret, impulsor de Repoblem.cat, que ens deia no, és que això no és que pugui arribar a passar, això és que ja està passant. També us explicaven que perquè la desaparició no acabi sent real, més de 500 pobles s'han unit per demanar aquesta llei especial que s'adapti al món rural. Per tant, senyor Lloret, tot això es pot arribar a evitar d'alguna manera?
És molt difícil de respondre, això. Jo sempre apel·lo a l'optimisme tàctic. I és que no podem mirar cap a un altre cantó i no fer res per revertir la situació. És un repte colossal perquè és molt transversal, perquè arribem molt tard, però bé, almenys una de les coses que ha portat la pandèmia és que aquest problema, que ja hi era de fa molt temps i ja se sabia, i per part de molta gent doncs ja se n'havien fet diagnòstics, com a mínim ara sí que hi ha una focalització, doncs a través, per exemple, de vosaltres mateix, ara mateix, no? A mitjans que se'n parla, que s'intervé doncs a base d'opinió pública, i per tant doncs jo vull creure que això tindrà també una activació en l'àmbit més polític i social perquè això doncs es pugui solucionar o en part solucionar.
Dit d'una altra manera, senyor Urrea, ara comentàvem que aquests més de 500 pobles que volen aquesta llei especial perquè s'adapti al món rural tot plegat, l'administració hi ajuda?
Sí, bueno, l'administració ara sembla que comença a tenir una certa sensibilitat cap a nosaltres, no? Jo diria que no són 500, el que la volen són més, Són molts més. El que passa és que alguns no han manifestat tan fehacentment com altres, no? Nosaltres, com a Associació de Micropobles, ja portem des del 2018, amb una proposta d'avantprojecte d'estatut del micropoble, no? Un estatut en què creiem de que s'ha de considerar que no podem tractar per igual els que no som iguals, no? I això és un fet constatable. Si no, això no és just. Això és totalment injust, no? Per exemple, hi ha moltes coses que parlem tema d'activitat econòmica. Si ens ve segons quina empresa que vol fer un treball a un poble, vol instal·lar-se en un poble, moltes vegades no pot perquè la llei d'urbanisme no ens ho permet. En canvi, aquesta mateixa activitat, si tu la fas a nivell de fer-la pel teu propi patrimoni, el teu propi conreu, sí que la pots fer. Són aquests contrasentits que dius, no ho entenc. Per explicar-li molt clarament, un molí d'oli que vingui a fer oli d'oliva comprant les olives dels pagesos de les contrades no es pot instal·lar. En canvi, jo puc muntar un molí d'oli en què xafi les meues olives. Sí. Són aquests contrasentits, no? Aquesta llei d'urbanisme, en tots aquests aspectes, doncs, bueno, mos fa de que sigui molt difícil tirar endavant certes activitats i, clar, si no tenim activitat econòmica, el que ens està passant és que la gent marxa perquè es guanya més bé la vida fora. Si no tenim habitatge, la gent marxa perquè no pot viure al municipi. I avui en dia ja no passa com fa uns anys que vivien en una mateixa casa tres generacions. Avui això és inviable. La gent jove, amb tot el millor criteri del món, vol viure de manera independent i vol viure a la seva pròpia vida, no? I això és molt està passant.
Ara el senyor Urrea ens comentava aquestes dificultats de les lleis d'urbanisme. També ens comentava abans una clara manca de serveis, una significativa manca de serveis. Senyor Lloret, no sé si des de Repoblem.cat han pogut notar també si hi ajuda o no, i ho pregunto perquè en els darrers anys és veritat que hi ha hagut un creixement o inclús un boom de cert turisme com el turisme rural, i no sé si aquesta visibilitat de la gent que pugui visitar els pobles hi ajuda que hi hagi gent que es quedi.
Sí, això es manifesta molt, per exemple, amb les àrees de la gent que a mi diàriament m'escriuen plantejant-se d'instal·lar-se en un poble, en un micropoble, en una zona rural, sí que hi ha com una predilecció de mirar cap a la Catalunya Vella, zona nord, zona pirinenca, i jo ho atribueixo a la visibilitat que ha donat aquests territoris al turisme, no? En canvi, doncs altres zones, no sé, Garrigues, per exemple, o Terra Alta, o zones de l'Ebre, que tenen encara doncs, uns nuclis de població que són compactes i que, per tant, això afavoreix que menys població hi hagin encara forces comerços o forces serveis, farmàcia, no sé, escola, etc. Doncs aquestes zones no són tan conegudes i per tant, doncs, bé, s'ha de treballar més explicant-les, no? Però, bé, i el turisme, doncs sí, suposo que ha visibilitat més aquestes altres zones de Catalunya, també això fa que hi hagi menys disponibilitat d'habitatge com a conseqüència de que aquests habitatges s'han destinat a usos turístics.
Senyor Urrea, li faig extensiva la mateixa pregunta?
Sí, sí, és veritat. Vull dir que hi ha llocs que s'han idealitzat d'una manera més gran que una altra, no? Viure en un poble del Pirineu l'hem idealitzat molt perquè hi pugem els estius, hi ha un paisatge meravellós, hi ha un passatge bonic, hi ha hagut una difusió molt clara dels temes d'estius, temes de neu, temes de pistes d'esquí, etc. I, per tant, és més conegut que no pas un paisatge de la Terra Alta o de les Garrigues, no? Que és un paisatge molt més agreste, molt diferent, no? Llavors, clar, és més fàcil que la gent vagi allà on ho ha vist molt idealitzat i que ho té com un paradís, no? Sí, paradís. Cosa que després nosaltres sempre diem, els estius, els micropobles, tots tenim, són meravellosos, La gent viu al carrer, els nens corren per tot arreu, i la majoria de pobles tenim una piscina en què podem anar, al carrer del poble hi ha la terrassa del bar que pot ser una canyeta, vull dir, tot és molt bonic, no? Però, en canvi, quan arribem a l'hivern, a les 6 de la tarda és fosc, no hi ha ningú pel carrer, el tema és molt més dur. Llavors sempre diem que per una persona s'adapti a viure en un micropoble ha de passar un hivern com a mínim. Si passa un hivern i s'hi ha trobat bé, ja s'hi pot quedar. Si no, costa, eh?
Quan els preguntava a tots dos si l'administració hi ajudava, si la burocràcia, de fet, al cap i a la fi, hi ajudava o era més un problema, també pensava en aquells masos que hi ha molts pobles que han quedat fins i tot abandonats i s'han de readequar, s'han de restaurar, i no sé fins a quin punt el cost de tot plegat també dificulta molt, no?, que s'instal·li la gent a viure en un micropoble.
Exacte. I puc dir que tal com parlava abans, crec que ara l'administració comença a tindre una certa sensibilitat. I fins ara aquests masos, és que no es podien, o sigui, podien ser només per allò que es van concebre, com a magatzem d'eines agrícoles. En canvi, ara, amb la modificació que han fet de la llei d'urbanisme aquest gener passat, a partir de les lleis de pressupostos de la Generalitat, ja permeten canviar l'ús d'aquests masos i d'aquestes construccions, no? O sigui, han fet un primer pas amb la llei d'urbanisme, i això és que l'agraïu al govern, eh? I cal dir-ho també clarament, no? Tot això s'ajuda, eh? Vull dir, les masies que tenim per Catalunya, moltes abandonades i moltes en ruïnes, crec que és un actiu i un patrimoni molt important per recuperar, però això no és barat, perquè primer no trobem a vegades ja ni l'empresa que ho vulgui gestionar, perquè has de desplaçar per allí paletes, has de desplaçar tot el que és materials, etc. I després hi havia un problema fins ara de masos d'unes grans extensions, podíem parlar de masos de 300 metres quadrats i en canvi no ens permetien la divisió horitzontal, no? Crec que en aquests moments, amb la nova normativa, ja ens ho permeten, i per tant tot això ja ens dona una mica d'aire per pensar de que si ara tenim algunes ajudes i podem articular algunes accions, podrem arribar a aconseguir que aquests masos tornin a ser actius.
Ho faig una mica al revés, senyor Lloret, impulsor de Repoblem.cat, què en pensa de tot plegat?
Sí, a veure, aquí a part del que és l'habitatge, a les masies constituïdes com a lloc d'habitatge, sí que hi ha una altra dimensió també que a mi m'agradaria destacar, que és el fet agrari, no?, vinculat a aquestes finques. I aquí sí que aquí sí que hi ha un repte que és també molt urgent, que és el relleu agrari, trobar fórmules perquè els pagesos que ens queden són pocs i el 60% tenen més de 55 anys i els mecanismes que hi ha ara mateix no estan ben resolts. Aquí tenim, doncs, des de fa no sé quant temps, però sí que hi ha un cert moviment de persones joves que volen introduir-se al sector agrari per crear projectes vinculats, doncs, a la gestió de la terra i de producció d'aliments, i hi ha moltes dificultats a l'hora de trobar terres, de que es puguin adquirir tota la maquinària. Hi ha tot una fase que no està resolta, eh? I aquí sí que bé, és un dels reptes associats a aquestes construccions que, de fet, es van fer perquè eren agràries.
Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Ton Lloret, impulsor de Repoblem.cat, moltíssimes gràcies per entrar avui a explicar-ho tot plegat a l'Estel Migdia de Ràdio Estel. Una abraçada, salut i força.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Salut.